El Mirall, COPE Catalunya.
Bona tarda, amics i amigues. Hem començat el temps de Quaresma i, coincidint amb aquests primers dies, us hem de dir que arriba a Catalunya la creu de Lampedusa, un tros de fusta en forma de creu, però que és molt més, evidentment, que això. Es tracta del principal signe que tenim els cristians, també per donar sentit a les nostres vides. La creu, feta amb fusta, de barcasses que han passat per la Mediterrània i que han portat molta gent, sovint desesperada, que s'ha jugat la vida i que en molts casos l'ha perduda, intentant buscar un futur millor a Europa. El que és l'origen de tot això es troba en la històrica visita que el papa Francesc va fer el juliol de 2013 a aquesta illa del sud d'Itàlia, on va denunciar per primera vegada la globalització de la indiferència. És a dir, tota aquella actitud passiva i desensibilitzada que tenim quan veiem aquestes persones desesperades i que busquen un futur millor, que venen a integrar-se amb nosaltres, però no pas per treure'ns res, sinó simplement per això, per salvar les seves pròpies vides. Aquesta creu arriba demà a Catalunya i diumenge serà a la tarda a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, on, en una iniciativa de la Delegació de Pastoral de Joventut, serà protagonista, per dir-ho així, de l'Eucaristia que presidirà l'arcabisbe Joan Josep Omella, adreçada especialment als joves. Això serà diumenge a les 6 de la tarda. Benvinguda a aquesta creu de Lampedusa i, sobretot, benvinguda a la sensibilització i la transformació que en aquest temps de Quaresma ens pot proporcionar aquí a Catalunya. Avui parlarem a la taula de testimonis de família i també comentarem el que és el servei diocesà per al catecumenat a l'Arxidiòcesi de Barcelona, però també a tots els bisbats de Catalunya. I és que, coincidint amb l'inici de Quaresma, habitualment s'organitzen el que són els ritus d'elecció de nom. És a dir, és l'inici de la fase final d'aquelles persones, homes i dones adults, que conscientment decideixen demanar la fe a través dels sagraments de la iniciació cristiana, el baptisme, la confirmació i l'Eucaristia. Aquest diumenge a les 7 de la tarda, per exemple, a la Catedral de Barcelona hi haurà aquest ritu d'elecció, també al matí a la Catedral de Terrassa i en altres bisbats de Catalunya. En parlarem també d'aquesta realitat, la del baptisme d'adults. Això i també les portes obertes de l'Escolania de Montserrat, que són aquest diumenge, formaran part de la nostra taula en un programa que, com sempre, el Mirall aquí a COPE Catalunya i Andorra, el 783 de l'Ona Mitja, us acompanyarà fins una mica abans de les dues, amb el Jorge Martínez a les vies de so, la Montse Roseta a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la nostra taula, ens acompanyen el delegat diocesà de pastoral familiar de l'Arcabisbat de Barcelona i també professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, Manel Claret. Bona tarda, doctor Claret.
Bona tarda.
Com està?
Bé, gràcies a Déu, aquí estem per parlar una mica del que ens toca.
Del que ens toca, de família.
Que és important.
I tant, que és molt important, ja ho crec que sí. També saludem el diaca Jordi Albert Garrofer, membre del Servei Diocesà per al Catecumenat de Barcelona. Bona tarda, mossèn Garrofer.
Molt bona tarda.
Com estem?
Molt bé, aquí, al peu del canó.
Al peu del canó, gràcies per la seva presència també. De l'1 al 8 de març se celebra la Setmana de la Família. Ens pot explicar una mica el que és aquesta iniciativa, doctor Claret, per començar?
Aquesta és una iniciativa que va sortir de les reunions dels delegats de família amb el bisbe Agustí, que és el responsable de la pastoral familiar de Catalunya, dels bisbes, i ens va semblar que davant de la quantitat de setmanes que hi ha durant l'any dedicades a moltes activitats tant socials com eclesials, que valia la pena, davant de la importància de la família d'uns dies, doncs, remarcar el missatge fonamental, que és molt senzill, però que és molt profund, que és l'amor, no? El que ha de ser la família. I llavors és intentar que hi hagi un conjunt d'activitats, exhortar i promoure activitats en ordre que es pensi en la família, que les famílies les rebin, que aprofunditzin en la seva vida. Aquest any en concret és l'alegria de l'amor es viu en família, tot abocant l'exhortació del papa amb Moris Letizia, que és aquest missatge tan important que ha deixat a les famílies durant aquests dies. Per tant, des de la delegació que intentem donar un missatge i un servei a aquelles parròquies i comunitats que ens ho demanen, que n'hi ha unes quantes, com iniciatives que diverses parròquies, pels seus feliders, ja siguin conferències, ja siguin trobades, ja siguin una festa, ja siguin recés, etc., en les pregàries també de l'Eucaristia, doncs volem donar aquest missatge d'aprofundiment i d'ajudar a viure l'amor familiar.
S'ha editat amb aquest motiu també un llibret per estimular aquesta vivència de la Setmana de la Família amb pregàries.
Ho fem cada any, això.
Cada any, això es fa.
Cada any es fa, perquè a cada pregària, a cada eucaristia de cada dia, durant aquests dies, doncs, es recorde i es pregui per la família. Perquè la família està de moda, no està de moda, perdó, per desgràcia, i l'hem de posar de moda, no? Perquè val la pena, perquè, diguem-ne, què millor que viure l'amor en profunditat al si d'una família, que és el lloc de la persona. La família és el lloc de la persona, i quan això falla, doncs falla tota l'estructura personal i també social, no? Per tant, doncs, molts dels problemes socials del dia d'avui estan en que en la vida familiar no hi ha aquell caliu, aquella educació, aquell ambient, aquella seguretat, aquell amor que configura la persona humana.
La família és una institució bàsica en l'Església, en la cultura cristiana, però també en tota la societat, en tota la humanitat. Per tant, va molt més enllà de la creença. I precisament perquè és important, és el que diu vostè, sí. La volem posar de moda quan no està de moda, sí. O quan està en crisi.
És curiós que sembla que tingui més importància altres vides o altres estructures d'una certa comunitat que es volen posar com a substitutes de la família. La família em sembla que és insubstituïble, i potser doncs l'hem de tornar a posar de moda, perquè repeteixo, és fonamental per la persona humana. Venim d'una família, en el si d'una família, tots hem nascut en el si d'una família, perquè la volem destrossar. És vital per la vida, per la societat i per la persona.
I la recomanació avui és especial de l'exhortació Amoris Laetitia, gairebé un any després de publicar-se aquesta exhortació postsinodal del Papa Francesc, després dels dos sínodes sobre la família, amb aquest magnífic capítol 4, no? Aquesta gran exegesi
de l'amor. És el centre, el capítol 4 és el centre. Aquesta setmana, precisament, el que promovem és el coneixement de l'exhortació Amoris Laetitia, perquè dissortadament no s'acaba de conèixer. Hi ha gent que sí, que l'ha llegit i queda sorprès, i sobretot el capítol 4, que és el centre. El centre no és el capítol 8, que és la resposta a les situacions irregulars.
També important, eh?
És molt important, però és que s'ha d'entendre arran, precisament, que la família és un lloc de l'amor. I des d'aquí, perquè on hi ha amor hi hagi una resposta, i han després les respostes concretes, molt personalitzades a cada persona, perquè cada persona és cada persona. I és molt bonic i molt esperançador que ja, per fi, es vulgui donar una resposta a cada persona en la seva problemàtica. Però el centre és primer de conèixer què és estimar. I des d'aquesta perspectiva de l'amor hi ha la resposta a la problemàtica de la persona. Repeteixo, la resposta a la problemàtica és una resposta a la problemàtica i a la vivència de l'amor.
Doncs bé, recomanem aquests materials que es poden demanar a les parròquies. En el cas de l'Arxidiòcesi de Barcelona, la Delegació de Pastoral Familiar l'ha penjat també a internet.
Sí, està penjada a internet, sí.
Molt bé. Mossèn Jordi Albert Garrofé, precisament els diaques permanents, que es diu, tenen una família, són pares de família i també viuen...
Prou,
eh? Viuen aquesta combinació tan interessant, no?, del ministeri ordenat i de la vida familiar.
Bé, això és real, però és un fet des de sempre a la història de l'Església, és a dir, els nostres germans de les esglésies orientals, els seus preveres, tenen una vida familiar normal i corrent, com la tinc jo, com la tens tu, o com la té qualsevol persona que està casada amb la seva dona i té criatures.
Efectivament. Sí, sí.
Bé. Arran de l'Amoris Laetitia, el Papa proposa precisament que es tingui present l'experiència de l'Església Oriental en ordre a la problemàtica i solució de la resposta que necessita la família. Recorda com una experiència positiva, la dels diaques casats i dels preveres casats, també.
En el cas de...
els gent catòlic, hi ha preveres casats de sempre.
Sí, sí, recordem que són ordenacions del ministeri ordenat, d'homes casats. No, sí, no és que es casin els preveres o els diaques, sinó que...
S'han de casar abans d'ordenar-se, però se sent...
S'han de casar abans de rebre la sacramentació d'ordre.
Són preveres que tenen una família.
Sí, sí. Hi han diaques permanents cèlibes.
També, exacte, o sigui, no és obligatori.
Però, preveres i preveres cèlibes.
Sí, sí. Exactament, i preveres cèlibes a l'Església Oriental.
És una opció amb llibertat.
Amb llibertat, efectivament. Exacte. Bé, doncs, dit això, parlem del catecumenat, perquè els nostres temps en què potser moltes vegades veiem que aquella època històrica de la cristiandat s'ha acabat perquè vivim més en la diversitat, i en aquesta llibertat moltes famílies no bategen els seus fills, i això passa, i per tant ens trobem que un noi, una noia de 15, de 20 anys no s'ha batejat, i potser en un moment de la seva vida rep aquesta llum estimulada per alguna persona, per algun familiar, per algun amic, i vol batejar-se, i per això l'Església ofereix el catecumenat.
Doncs el catecumenat, si parlàvem de família, parlàvem de família de pare i mare, família carnal, doncs el catecumenat és la família de l'Església, dels fills de Déu, no? I així com un home i una dona que s'estimen, doncs en un moment determinat engendren un fill, l'Església també engendra fills, i els engendra a través del catecumenat, eh? Que és un procés catequètic d'una durada d'uns 2 anys, on un adult, que pels motius que sigui, com tu deies, no va ser batejat de petit, o senzillament pertany a una altra religió, o ha fet un procés determinat a la seva vida cercant la llum interior, cercant una esperança, cercant un sentit per la seva vida, arriba un punt en què es topa amb Jesucrist. I diu, jo vull conèixer això, jo vull conèixer de debò. I per tant, hi ha tot un procés catequètic que dura, repeteixo, 2 anys.
Més que topa, que es troba.
Digue'm?
Més que es topa, es troba.
Una topada carinyosa, eh? Com deia Benet XVI, no? Ningú arriba a ser cristià, no?, per haver llegit, per haver escoltat, sinó perquè ha fet la vivència de la trobada personal amb el Crist ressuscitat, no?
Molt bé, doncs aquesta trobada, i des de la llibertat d'elecció, després d'acceptar aquesta trobada que té cadascú, molts nois, noies, homes i dones, ja conscients, reben, demanen la fe, que és el que fan els pares amb els infants petits. No exclou una cosa a l'altra, això se segueix fent, i fins i tot en l'Església es continua recomanant, si les famílies són cristianes, si tenen aquest convenciment, no? Perquè de vegades també pot haver la temptació de dir, jo sóc creient, vull transmetre la fe al meu fill, però que decideixi ell, no? Potser tampoc és això, tampoc és substituir una cosa per l'altra.
No, això és pels adults que no han viscut la fe en la seva família o en el seu entorn, i en un moment determinat diuen, jo vull aprofundir en aquesta experiència que intueixo, que paladeixo, que algú me l'ha presentada i que per mi sembla que té un sentit, sembla que té una llum, no? I per tant és un camí formatiu durant un llarg període per canviar el cor, per canviar la vida cap al cor de Déu, no?
És un camí personalitzat, d'acompanyament, que normalment diu vostè que dura 2-3 anys, segons el cas.
2 anys.
Dos anys habitualment. I en el temps de Quaresma, Pasqua, és quan es viu, per dir-ho així en termes esportius, la fase final, no?
Bé, sí, de fet, el primer diumenge de Quaresma, com tu deies bé a l'inici, hi ha un ritu propi del catecumenat, que és el ritu d'elecció dels catecúmens o d'inscripció del nom. És un ritu que ve a simbolitzar que el bisbe, que d'alguna manera és el pare d'aquesta família, doncs escull aquells que han estat degudament preparats perquè puguin rebre els sacraments de la iniciació cristiana, baptisme, confirmació i eucaristia, especialment en la nit de Pasqua o durant les festes de la cinquantena pasqual. I en aquests ritus, doncs, els catecúmens, primer se'ls pregunta als seus padrins, als seus acompanyants, als seus familiars, si han rebut la preparació adequada, si s'han ajuntat d'acord a la fe, si participen ja de la vida de l'Església. Després se'ls crida individualment, és un moment molt maco de la celebració, perquè els veus emocionats en sentir el seu nom, i finalment inscriuen el seu nom en el llibre que s'anomena dels elegits. I a partir d'aquest moment, diguem-ne, aquestes persones ja fan la recta final per batejar-se durant la Pasqua.
La Pasqua és el temps òptim, no? Des de la vetlla pasqual i durant aquesta cinquantena. Per tant, un moment molt, molt bonic, no?, per a l'Església acollir aquestes persones que volen rebre el baptisme. En el cas de l'Arxidiòcesi de Barcelona, pel que hem sabut, una 20ena de persones aproximadament participaran aquest diumenge a la catedral en el ritu d'elecció.
Sí, una 20ena, una 30ena, estem potser acabant d'inscripcions, hi ha una sèrie de persones encara pendents de confirmar, però és un ritu, diguem-ne, molt maco, i que ells ho viuen amb una certa joia, perquè d'alguna manera els fa prendre consciència de que això ja va en sèrio, de que això del baptisme ja s'acosta, i que, per tant, tot aquest procés de canvi de vida que ells han fet i desitgen queda un moment de reblar el clau, diguem-ne, no?, amb els sagraments.
Potser de la mateixa manera que en les famílies tenim un signe del nostre temps, que és la crisi dels matrimonis, les situacions anomenades irregulars o les famílies desestructurades o els problemes derivats de la crisi econòmica, en el cas de la iniciació en la fe també tenim aquest signe del nostre temps, no? Que molta gent no es bateja d'infant i poden fer-ho d'adults. Sabem que a França, per exemple, va a més el catecumenat, a Espanya també.
A Espanya va a més cada any.
Per tant, s'ha d'aprofitar.
Hem de pensar una cosa, que en un moment, ja ho diu així, no? En un moment de crisi, és normalment quan la gent busca sentit a la vida, no? Quan tot va bé, quan tot flueix, doncs mira, a vegades no ens preocupem de certes coses potser transcendentals, no? I aquests anys que han sigut difícils per molta gent, i que ho segueixen sent, hi ha molta gent que s'interroga, hi ha molta gent que pregunta, hi ha molta gent que truca a la porta buscant un sentit a la vida, buscant una presència de Déu, del transcendent en la seva existència, no? I per tant, estem en aquest camí de creixement del catecumenat, la nostra arxidiòcesi, doncs, si no m'erro, ja fa 12 anys que es va instaurar, o 14, perdó, sí. I per tant, doncs, ha anat progressant realment amb un cert gir, és a dir, si potser al principi molta gent que volia batejar-se era vinculat al desig de casar-se per l'Església, en aquests moments estem en un moment de conversions veritables, de gent amb una història positiva o negativa, tant se val, però que realment fa un canvi important al seu cor i desitja seguir a Jesucrist compromès.
Doncs testimoni el que ens presenta avui Jordi Albert Garrofer del Servei Diocesà per al Catecumenat, molt important, i una nova oportunitat per l'Església. Vol afegir alguna cosa, mossèn
sí,
Claret?
Sí, voldria afegir ràpidament ja aquesta setmana de la família que abans n'era marcat, que no es tracta tan sols d'ajudar i de donar el missatge de l'amor a les famílies perquè sigui una vida plena, sinó una crida i una obrir-se a tantes i tantes famílies que potser estan en crisi, no? Famílies que estan en perill de trencament, amb tensions, amb falta de comprensió, aïllades, mares solteres, parelles, de fet, la problemàtica és complexa. En el dia d'avui els hi volem dir de veritat que el seu amor és val la pena que progressin, com deia el Papa fa pocs dies, i que sàpiguen que l'Església vol tenir primer acollir, que sàpiguen que no jutja ningú, que vol acollir i que vol ser, doncs, acompanyar-los en aquest camí per aprofundir de nou, per retrobar de veritat el que és la família, el seu amor i la resposta a la problemàtica. I això cal treballar-ho, no? Tant sàpiguen que els volem acollir, discernir, com diu l'Amoris Laetitia, tota la seva problemàtica, i són ells que han de prendre les decisions, però que sàpiguen que aquest procés moltes vegades no es poden fer sols, cal una paraula, una ajuda des de fora, i l'Església, amb el missatge de l'Evangeli, vol oferir precisament aquesta ajuda per reafirmar, doncs, la vida conjugal, la vida de família, o bé perquè arribin a ser de veritat famílies, doncs, que a poc s'anan aproximant a aquest ideal, doncs, que l'Església planteja d'un amor seriós, com un do, com una vocació, un amor definitiu i ferm, no?
Recordem que les diòcesis catalanes celebren de l'1 al 8 de març, per tant, des de dimecres passat...
No, perdó, diòcesis amb seu a Catalunya.
Amb seu a Catalunya, gràcies, disculpi, sí, més correcte. D'acord.
Diòcesis amb seu a Catalunya.
Molt bé, molt bé. Ho entenem
totes
perfectament.
Totes les que hi ha, doncs, perquè hi ha la part, per exemple, de Tortosa...
Efectivament, que és del País Valencià...
I una, la Lleida ja, no, però...
Andorra, en el cas
Andorra, per exemple, que també, en certa manera, celebren aquesta setmana per la diòcesis de la Seu d'Urgell, no? Les altres, doncs, Terrassa, Sabadell,
sí,
Sant Feliu,
catalanes.
Girona, Lleida, etc. Totes les diòcesis de Catalunya.
Bé, doncs, és necessari...
Una cosa important, que és que a final de mes hi haurà una celebració de la Sagrada Família de totes les famílies de Catalunya. Cada diòcesi, doncs, aquells que vulguin participar en aquesta missa del darrer diumenge d'aquest mes de març...
El 26 de març, a les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda hi haurà aquesta celebració per poder-hi participar, han d'anar a les seves respectives delegacions diocesanes, les parròquies que tindran les entrades per poder participar en aquesta missa que vindran els bisbes. Serà, en certa manera, encara que tardarà uns dies, una celebració per les famílies, per totes les famílies. Per entrar-hi, a l'afora és limitat, cal demanar aquesta entrada gratuïta a les delegacions de família de cada diòcesi.
Suposo que la mateixa setmana, no? La mateixa
sí,
setmana,
sí, aquella setmana...
Del 20 al 24,
exacte,
de març,
exacte,
aquella setmana es podran retirar, exacte, aquestes invitacions pel 26 de març, amb totes les diòcesis amb seu a Catalunya, a la Sagrada Família de Barcelona, a les 6 de la tarda. Gràcies, Manel Claret, delegat de Pastoral Familiar de Barcelona, i Jordi Albert Garrofer, diaca, membre del Servei Diocesà per al Catecumenat també de Barcelona. Bona Quaresma. Sí, digui.
No, només afegir una cosa, no? Sí. Que si alguna persona de les que estan escoltant té a dins seu aquest neguit de conèixer Jesucrist,
o conèixer algú, doncs, que vulgui fer-ho,
es pot adreçar al servei diocesà del catecomanat, que està en l'edifici del Seminari Conciliar Diputació Balmes, és prou conegut.
Diputació 231, al costat d'aquesta casa, precisament.
Correcte. Gràcies.
Gràcies, mossèn Jordi Albert Garrofer. Perfecte, molt important aquesta informació. Cada vegada ens fiem massa de les tecnologies, però cal precisar.
Correcte.
Que vagi molt bé, també, Jordi Albert Garrofer. Fins una propera ocasió. Bona tarda.
Bona tarda.
Montserrat acull la jornada de portes obertes de l'Escolania aquest diumenge a partir de 1:45 del migdia, amb tot un seguit d'activitats que mostraran el que és aquest centre de formació musical, humana i espiritual per als nens a partir aproximadament dels 10 anys i fins la preadolescència. En parlem amb el prefecte de l'Escolania de Montserrat, Sergi d'Assís Gelpí, monjo benedictí de Montserrat. Pare Gelpí, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Bé, què és aquesta jornada de portes obertes? Què s'hi fa, a grans trets?
Bé, doncs, l'intenció és donar a conèixer el que és l'Escolania realment, no?, per dintre. Per tant, tot el projecte educatiu, i la gràcia, sobretot, és que bàsicament ho fan els mateixos escolans, són els que fan de guies dels nens i de les famílies visitants.
Aquest any es fan diumenge, cosa que no era habitual anys anteriors.
No, la raó de fer un diumenge és que els escolans el dissabte el puguin passar a casa, com fan habitualment. I, per tant, ho provarem en diumenge aquest any.
No se'ls dona una activitat extraordinària fora del que és normal, oi?
Bueno, ja fa anys que, com que el cap de setmana van a casa, doncs intentem preservar-ho al màxim, no?, perquè ells també ho valoren, i a veure, ho farem així.
Molt bé. Són nens a partir de primer de primària els que poden demanar la inscripció, però no comencen fins a quart, em sembla, oi?
Sí, és a dir, ens visiten famílies a partir de primer de primària, fins a tercer de primària i algunes a quart de primària, perquè l'entrada és a quart de primària i alguna plaça cinquè. Això per què ho fem? Doncs perquè durant aquests anys se'ls pot anar orientant musicalment perquè allà on viuen es puguin anar preparant per poder entrar amb el nivell mínim que necessitem.
Doncs esperem que moltes famílies puguin conèixer. Si encara estan interessades, és possible apuntar-se. Cal confirmar, no?, aquesta inscripció,
sí,
per diumenge.
És molt important fer-ho abans, perquè generalment ve molta gent i, per tant, hauríem d'entrar a la web de l'Escolania, escolania.cat, i allà, doncs, inscriure's.
escolania.cat, i si volen trucar a Montserrat per demanar com es pot fer, suposo que també és possible en qualsevol...
Sí, però és més difícil perquè ja el dissabte ja és més difícil que se'ls pugui tindre des d'Escolania, per tant, millor a través de la web.
Escolania.cat, la visita aquest diumenge a l'Escolania en les portes obertes és una manera també de conèixer, doncs, com han canviat les coses, la flexibilitat, per exemple, dels horaris, de l'internat, el fet que no són nens que se'ls deixa per un curs sencer, sinó que se'ls pot veure sovint, que hi ha dies de festa... I moltes coses més. Moltes gràcies, pare Sergi d'Assís Gelpí, prefecte de l'Escolania de Montserrat, monjo benedictí, una abraçada, i que vagi molt bé diumenge.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. I avui, en la recta final del programa, us proposem compartir amb nosaltres la cançó Arranca de mi pecho el corazón de piedra, un tema musical molt propi per començar la Quaresma. Recordant-vos, mentre seguim escoltant aquesta cançó, que en el temps de Quaresma són molt habituals els recessos, les trobades espirituals i també les conferències quaresmals. Us recomanem d'assistir a alguna d'aquestes conferències o de participar en algun recés. Acabem també recordant que l'arquebisbe emèrit de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, presentava dimarts a Barcelona, a l'auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna, el seu llibre Un cardenal es confessa, un treball de memòries, en el qual revelava, durant la presentació, que amb una trobada que va tenir amb el papa emèrit Benet XVI es va establir que era pertinent demanar als arquitectes de la Sagrada Família que posessin la imatge, la torre, millor dit, de la Mare de Déu una mica més alta que la dels apòstols evangelistes. Aquesta és una qüestió que va sortir a la presentació dimarts passat. Amb aquest apunt ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. El Mirall torna a COPE Catalunya al 783 de l'hora mitja el proper divendres. A 2:15. Que tingueu molt bona setmana. Adéu-siau.